Intercomarcas
93.7 FM.
En mediodía, El Espejo. COPE Intercomarcas
93.7 FM.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos todos al programa 225 del Espejo en COPE Intercomarcas. En este viernes 3 de junio de 2022, festividad de Santa Clotilde, vamos a hablar de la Iglesia, Iglesia de Xàtiva, su comarca y de nuestra diócesis de Valencia. El Pentecostés designa toda la cincuentena pascual y también la solemnidad del quincuagésimo día después de la Pascua, y que pone término a este tiempo litúrgico. A los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban la fiesta de las siete semanas, que en sus orígenes tenía carácter agrícola. Se trataba de la fiesta de la recolección, fiesta de regocijo y de acción de gracias, en el que se ofrecían las primicias de lo producido por la tierra. Más tarde, esta celebración se convertiría en recuerdo y conmemoración de la Alianza del Sinaí, realizada unos 50 días después de la salida de Egipto. Es una de las fiestas cristianas más antiguas. Durante Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo y el inicio de las actividades de la Iglesia. Por ello se le conoce también como la celebración del Espíritu Santo. En la liturgia católica es la fiesta más importante después de la Pascua y la Navidad. La liturgia del día incluye la secuencia medieval que se lee antes del Evangelio y que dice así: Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira al vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira al poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. El Evangelio del Domingo, la reflexión, la entrevista y las noticias son los apartados que conforman nuestro tiempo del Espejo en COPE Intercomarcas, con Marta Candel en los controles y servidor Lorenzo Segarra Ibáñez que les habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo, COPE Intercomarcas
93.7 FM.
Domingo de Pentecostés. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es palabra del Señor.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
50 días después de la celebración solemne de la Pascua, la Iglesia recuerda el don del Espíritu Santo que, según la promesa de Jesús, se derramó con abundancia sobre los apóstoles en el día de Pentecostés. La efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia naciente es el primer fruto de la Pascua, pues la muerte de Cristo ha dado un fruto de salvación abundante que se extiende a lo largo de la historia, haciendo amigos de Dios a los hombres y guiando a la humanidad hacia su plenitud en el reino de los cielos. El don del Espíritu es el mismo amor de Dios infundido en el corazón de los fieles. Por eso se le representa como fuego, ya que quema toda traza de pecado del corazón humano. La primera acción del Espíritu es obrar la salvación en cada uno de nosotros a través del perdón de los pecados y la reconciliación con el Padre. También es fuego que da luz y vida al cristiano, luz para conocer mejor a Dios y obrar la vida nueva del discípulo de Cristo, vida para reproducir en nosotros la misma existencia del Señor que el propio Espíritu plasma en nosotros. Los apóstoles experimentan además un don especial del Espíritu. Se encontraban juntos, casi escondidos, y de pronto el Espíritu les hace perder cualquier temor y los transforma en audaces servidores del Evangelio. Esta audacia evangélica les hace hablar lenguas nuevas y anunciar sin miedo alguno a Cristo resucitado, aun a costa de su propia vida. Cristo ha ascendido al cielo, al lugar que le corresponde en tanto que Hijo de Dios hecho hombre. Pero Él, en su misericordia, no ha abandonado a sus discípulos. Al contrario, nos ha regalado el Espíritu Santo, cuya misión principal es hacer presente a Cristo resucitado para que, como los apóstoles, nosotros podamos experimentar la presencia viva del Señor Jesús. Es el Espíritu que hace presente al Señor en la Eucaristía. Es el Espíritu que hace presente al Señor en el mundo por medio de las buenas obras de los cristianos. Hoy visita nuestro programa del Espejo un buen amigo. Es la persona que creo mejor conoce la historia de la fiesta del Corpus de Xàtiva. Pertenece a la Asociación de Amics del Corpus, fue director del Gran Teatre y de la Casa de la Cultura de nuestra ciudad, y actualmente dirige y presenta el programa Xàtiva Cultural de la Televisión Comarcal. Creo que ya todos sabrán que hablamos de Pepe Sánchez. Bona vesprada, Pepe.
Hola, bona vesprada.
Estem bé?
Si soy de COPE.
Molt bé. En principi, gràcies per atendre la invitació a participar en el nostre programa. I si te pareix bé, voldria que mos parlares de si és cert que en alguns moments de la història la festa del Corpus de Xàtiva i la de València han rivalitzat per ser la millor.
Sí, és cert, és cert. De fet, bueno, n'hi ha una documentació que acredita que el cabildo municipal de Xàtiva, o sea, l'ajuntament,
sí, no?
El regidor de l'època, estem parlant de les èpoques del 1600 o per ahí, quan el gran esplendor del nostre Corpus, ara també està d'esplendor, però perquè l'ha recuperat l'associació del Corpus i la voluntat de la gent, no? En aquella època enviaven, diguem-ne, que espies o comissariats a València capital el dia del Corpus per veure què feia allí l'església, què traia al carrer, quins elements, pues, els carros triomfals, ja saps, les roques famoses, els xagans, els nanos, les dansetes, i venien cap a Xàtiva de tornada els, diguem, els espies, per dir-ho d'alguna forma, entre cometes, i comunicaven així a l'Ajuntament: mira, pues allí enguany han tret una tortuga, un drac, un dimoni i tal, en rodes, en... Pues nosaltres
això,
també, eh?
Claro, això podríem dir d'una manera o altra fa que entengam que aquesta rivalitat ha existit per a la ciutat de Xàtiva, no per a la ciutat de València, perquè la ciutat, sí, de Xàtiva és la que...
Nosaltres sempre... anàvem a remolque
de... Claro, claro, claro.
De fet, quan s'instituís la festivitat del Corpus, uh-huh, bueno, en el segle XIII, ja sabeu, ha començat, sí, tot en Lieja, en Bèlgica, uh-huh, després el papa Urbano IV és el que ja, pues, ho solemnifica i ho instituís com a festa, no? El Corpus Christi. A partir d'ahí arriba a la zona de València a través de, bueno, estem ja en l'edat mitjana aproximadament, i arriba a la ciutat de València a través del regne, antic regne d'Aragó, no? Uh-huh. Què fa? Que es comença en València a fer-se en 1355 la primera de les processons. Però en Xàtiva, pocs anys després, també realitzen una processó del Corpus, estem parlant de la processó, eh? De la
festivitat
processó.
La festivitat és anterior, està clar.
Traure-ho al carrer i representar-ho en el carrer, a través d'una processó, uh-huh. en el Santíssim. La qüestió és que això t'hi va als pocs anys, també heu trau. De fet, pues, n'hi ha una cofradia, que és la cofradia de la Minerva.
Correcte.
De la Vera
Creu. Avui en dia existeix com a cofradia de la Minerva tan sols en la parròquia de la Mercè. Perquè en la parròquia de Sant Pere, que també era la cofradia de la Minerva, va canviar la seva denominació i és cofradia del Santíssim Sacrament. Però és exactament el mateix. És d'una forma o altra el que fa aquesta cofradia ve d'aquests moments que tu estàs dient, perquè en Roma, en el temple de l'antiga diosa Minerva, es va crear una església per a, en el nom del Santíssim Sacrament i per a venerar el Santíssim Sacrament, que era el que en aquell moment se feia més valor. Perdona que t'ha tallat.
No,
continua.
Tu tens que aportar tot el que saps, que és molt més que jo.
No.
En el cas de Xàtiva tindrem un document preciós, que és un llibre publicat, escrit per Agustí Ventura Corenjero, que tracta de la cofradia de la Minerva.
De la Minerva, correcte.
Del Corpus. I bueno, la veritat és que ha començat a prendre forma i aquesta processó, a consolidar-se, a sumar elements que la fan grandiosa. Junta a aquesta, diguem, incorporació de coses que veiem que feien en València, perquè la veritat, ningú inventa res, tot és mimetitzat,
claro,
no?
Claro.
Pues, per exemple, els gegants, la constància que tinc jo, que és la primera vegada que apareixen gegants en la processó del Corpus és en Lisboa, en la península ibèrica.
Sí.
De Lisboa passa per Castella, per Toledo, la ruta de la seda, el Porto fins a València, València capital, pues, Xàtiva, com hem dit abans, i van mimetitzant i van copiant, diguem-ne, uns d'altres, incorporant els elements. Ja tinguem els xagans, ja tinguem els nanos, els misteris que se representen damunt de les carros triomfals o roques, en València li diuen roques, i Xàtiva li diuen carros triomfals. Així, entre els carros triomfals o roques més famoses estava la fragata Numància, que era un barco, fragata, un barco, no? Corresponia a un dels gremis,
perquè
és que els gremis han desaparegut, no? Gremis de fusters,
sí.
Gremis de
sabaters,
gremis de desbordadors, en fi, d'escalderers, el carrer Caldereria, el carrer Argenteria, tot això ve dels gremis.
Des gremis, correcte.
Argenters que treballaven la plata, etc. Pues cada gremi consolidat, entre ells el dels fusters, tenien un element a traure en el Corpus, o una danseta.
Yeah.
En el cas de fusters tenien la tortuga dels fusters, o tortuga del Corpus, que va durar fins a l'any, bueno, ja no eixia en la processó a principis del segle XX. En 1922 va ser cremada a modo de falla en el Beiberet. Perquè com que la seu del gremi de fusters era l'ermita de Sant Josep, patrono de fusters, se va deteriorar tant, aquella tortuga de fusters no tenia rodes com la que hem fet modernament.
Se portaria a ombro.
Se portava en Andes.
En
unes cintes a l'ombro i a nivell de les mans, no? La qüestió és que damunt d'aquesta tortuga n'hi havia una cadireta i damunt de la cadireta un angelet, que normalment era una xiqueta, xicoteta. L'angelet aquell, en la falla, quan la van cremar com a falla, perquè estava molt deteriorat i retirat i no hi havia en les processons, des de feia anys, en 1922, el gremi de fusters diu anem a llevar-nos a so de damunt i deixar un hueco, perquè estava ocupant una capella de les... un hueco, un vano d'ahir de l'ermita de Sant Josep, la trau en foro més o menys a on tinguem les dos mans del pilotari en bronze de Manolo Boix, grandioses mans allí.
Dalt del tot, del que és el mirador del Beiberet.
Hi ha fotografies que ho atestiuen, en fondo està la Peña Rocho,
claro.
Li van clavar unes quantes palmes de palmera per adornar els baixos i tal, i dalt van substituir la xiqueta per un soldat amb una espasa en la mà, matant a un home. Què passa? Estàvem en la guerra de Cuba, 1922. La guerra de Cuba, perdó, la guerra de Marroc, la guerra del Marroc. La de Cuba va acabar el 1899. era la guerra de Marroc. I allí estaven pegant-se en el Rif aquell, el Sid Ibni, tota la pesca, i van simular això. Van cremar aquella tortuga i ens van quedar sense tortuga del Corpus fins a fa dos anys, en 2019, que s'ha tornat a fer per part d'un artista faller local.
Mira que ens està incrustant-se la pandèmia en nosaltres. Que vas de dir fa dos anys, quan en realitat fa quatre. Però és que quan han passat dos anys en blanc, diguem, i ho has dit en tota tranquil·litat, i com si estigués estiguent...
I en tota la felicitat de deixar-ho darrere, que ja està bé, no? Encara que encara n'hi ha coletades per ahí.
Vaja.
Bueno, pues estava la fragància Numància, n'hi ha ben carros d'altres carreteres, els cavalls, els gremis, no? Cada gremi tenia el seu. I tenien també unes dansetes, el paloteig, els arqueig, en fi, la moma no, perquè s'ha incorporat més recentment, però tot això, els ballets que avui es representen, els col·legis de xat, hi ha tantes cinc que són públics, col·legis públics d'educació infantil i primària, com els tres que són concertats. La Immaculada, el Claret i les Dominiques. Entre els 8...
Fem un parèntesis, n'hi ha que felicitar a Raquel, no? Perquè la llavor que fa és tremenda.
Raquel,
no?
Langa, que és mestra de Ballaors en l'Escola de Danses de Jativa, pues està ja des de fa dos mesos, lo menos. Acudint als col·legis a ensenyar els xiquets a ballar. Perquè, clar, no són sempre els mateixos d'un any per l'altre.
Claro, no, van fent-se majors, claro.
Els agarren normalment des de sisè de primària. Quan tu arribes a sisè de primària, el teu fill, el teu net, pues està predestinat a ser uns dels ballaors.
No? Independentment de tot això, que evidentment, conforme dius tu, Raquel, porta dos mesos assajant i que d'una manera o altra se fa... anem a notar la pandèmia en el que són els personatges i el que són els altres elements de la festa del Corpus?
El meu desig seria que no se notara, però ja hem tingut l'experiència de veure que en les processons de Setmana Santa això ha sigut una evidència.
Sí. Constatar, no? Correcte.
Per tant, així estem tirant també la canyeta, que se diu, i sondejant a la gent que fa dos anys darrere estava predispost a eixir, i alguns s'estan desmarcant, lamentablement.
Sí, no, jo sóc un d'ells, de que m'ha desmarcat, però és perquè no puc.
Bueno, actualment, és que
la meva salut no permeteix fer el que fèiem abans.
Han passat dos anys, i la gent major s'ha fet dos anys
més. La veritat és que, per al meu dolor,
quin és el problema que li veig jo? No està entrant sàvia nova.
No, costa molt, igual que en la Setmana Santa costa
il·lusionar
molt.
A la gent...
En aquest tipus de coses passa exactament el mateix. En el seu dia va ser els fallers, és que d'una forma o altra, per les circumstàncies que foren, pues bueno, van tirar mai d'ahir.
Sí, claro, no, continuen, la Junta de Falla de les Comissions estan ahí.
Tenen també els seus grups de gent que habitualment sempre apareixen en els mateixos elements, en les seues històries. Però la Setmana Santa, que la veritat és que fa... 4 o 5 anys farà que vam començar a intentar clavar-nos un poc més a fondo en el tema de la processó del Corpus, però esta para, conforme dius tu, pues bueno, mos ha trencat i ha fet pues que a dia d'avui pues tinguem baixes que no sabem si anem a poder complir o de quina manera va a poder ser.
Hi ha una altra coseta que també té molta influència, i és que la gent viu el present, i quan tu li dius tradició o costum, si és festa, la festa avui, la festa traslladada avui, la copa, la taula parà i la música a tota pastilla,
sí.
La festa de ara mateixa, no traslladar la d'abans a avui, en les seues tradicions, les seues connotacions, i claro, la processó del Corpus o la Setmana Santa, aquestes festes religioses tenen la seva forma de ser, que és tradició, que és tradicional,
claro,
no la
claro.
Vas a canviar si no li lleves l'essència.
La veritat és que és així, és dir, si tu li lleves l'essència a lo que és la celebració de la Setmana Santa, pues deixa de ser Setmana Santa i deixa de poder parlar de tots aquests temes i tal. Per enguany, n'hi ha alguna novetat o alguna cosa, o puguem dir el calendari ja oficial?
Sí, s'ha publicat ja. L'agenda cultural del mes de juny de la Casa de la Cultura ja contempla, dins dels nombrosos actes que n'hi ha, contempla dos actes concrets i específics del Corpus. Uno és el dijous dia 16, a partir de les 9 de la nit, en Sant Domènec, on està el Museu del Corpus, l'antic Gran Teatre de Xàtiva, amb entrada lliure per a tot aquell que vulgui apropar-se, estarà l'acte anomenat Pregó del Corpus. Durant uns anys s'havia fet la vespre, era tradicional que per part de l'alcaldia anara un, antigament un home a cavall per les tres places principals de la ciutat pregonant, disposeu les cases amb cobertors a tal, farolets o llumenetes en, la, en els balcons, desenteu la façana quan no, els carrers no estaven asfaltats, s'havia que granar i regar perquè no s'alçara pols, perquè va passar el Santíssim en el dia següent, en el dia del Corpus, no? Que era el dijous, era el dijous, aquells tres dijousos que reduïen més que el sol.
Sí, es veu que el sol s'amaga en aquests
dijous. Corpus Christi, Jueves Santo i el dia de l'Ascensió, no?
Correcte.
La reatilla que cantàvem de Xocotell, no saps? Que ja en tinguem un grapa d'anys. Bueno, pues, un acord entre l'Estat i la Santa Sede va, recentment, fa uns anys enrere, va modificar allò, van voler l'Estat llevar aquesta festa al mig de la setmana, de dijous, i passar-la a diumenge, a dia festiu.
La setmana passada vam celebrar l'Ascensió, esta setmana Pentecostès, setmana que ve diumenge de la Sagrada Família, i el pròxim diumenge, que serà el dia 19, Corpus Christi.
I qui s'ha quedat? No, només aquelles ciutats en què tenien molt enreglat. Toledo, Granada.
Aquestes
dues ciutats, el dijous dia 16, com dia, dia de Corpus Christi, les seues processons i la seva festa local, en aquest cas, no? Per tradició ja és molt enrere.
Has parlat de, la, de l'acte del dia 7. Quin acte més n'hi ha? Que n'hi ha
bueno, el pregó va tindre un detallet en els portadors d'estegans de totes les èpoques que encara estan vius.
Molt
van fer-los un reconeixement públic per part de l'Associació del Corpus de Xàtiva i la Delegació de Cultura de l'Ajuntament de Xàtiva, i estem localitzant-los a quasi tots, als d'actuals perquè són joves, i els més majors que ja ho han deixat de fer per falta de força, diguem, no?
Claro.
I després pues, se presentarà el cartel, que és de Patricia Bolinches. El cartel de cada any és nou, se renova. Enguany Patricia Bolinches mos ha fet el cartell. I també n'hi haurà un acompanyament musical durant l'acte de Neus Bercher, concretament. Ahir en Sant Domènec, entrada lliure, 9 de la nit del dijous dia 16. I després el dia 19 diumenge, la processó, que es començarà a les 6 de la vespre, a les 6 de la vespre, en l'eixida dels gegants, els nanos, totes les dansetes, els personatges bíblics, bueno, ja a les 7 enganxarà la
primer
processó.
Primer la processó cívica.
La processó cívica va per davant per no intentar no frenar massa a la religiosa.
A la religiosa.
En la custòdia, el senyor Abad, bueno, tots els representants de les esglésies de Xàtiva, rectors, i xiquets de comunió, també ixen.
Personatges bíblics.
Els feligresos, personatges bíblics, la cobla, la corporació municipal que tanca, bueno, tanca la societat musical corresponent perquè se tornen la
nova. Sí, que cada any canvia. La veritat és que és un acte processional on, d'una forma o altra, i a part podríem dir que mana l'espírit religiós, però la processó del Corpus l'organitza l'Ajuntament.
Sí, i la sufraga.
I la sufraga, és un acte que fa l'Ajuntament.
En l'arxiu municipal n'hi ha actes en els que l'Ajuntament se fa càrrec de la cera, del campanero, del que toca les campanes, les campanes repiquen a tot vol.
Antigament era la fórmula de comunicar.
Ara ja no se du cera, ja no se porten cidis en la processó, però... No. La cera també la pagava l'Ajuntament, els timbalers, tot, el pregoner inclús, si se cridava algun personatge eclesiàstic de València de Foro de Xàtiva, se li pagava la minuta perquè donara el sermó, etc.
Bueno, Pepe, així estaríem parlant tu i jo tres dies, no?
N'hi ha molt, el Xàtiva és molt antic i va donar pa molt.
Claro. Intentarem parlar més avant en algun altre programa de tot això i hi ha altres coses que Pepe mos pot contar i que sempre és un plaer tindre un demorat. Moltes gràcies, Pepe.
Gràcies,
i hasta la pròxima.
Per invitar-me.
Molt bé. Bueno, hay una noticia que para nuestra zona que ha sido muy importante y es que Juan Melchor Seguí, que era hasta ahora nuestro vicario episcopal y párroco de Santa María de Ontenient, ha sido nombrado rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Un cambio muy grande para esta persona y que, por supuesto, le deseamos que su evangelización sea lo más propunga, más no me sale la palabra, perdón, pero ustedes lo entienden, que le vaya todo muy bien y que su evangelización sea muy importante. Como siempre, ya saben que les recomiendo que si pueden se acerquen el domingo a las 7 de la tarde a la capilla del convento de la Consolación de Chátiva para rezar y estar unos momentos con Dios en muy buena compañía. Les aseguro que les encantará. Y con todo esto hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por elegir acompañarnos en este espacio dedicado a nuestra iglesia. Nos encontramos el próximo viernes 10 de junio, festividad de San Asterio, obispo de Petra, en Arabia, del siglo IV. Intervino en las contiendas religiosas de su tiempo. Estuvo al principio afiliado al partido de los arrianos, pero en el concilio de Sárdica, en el 347, se puso de parte de la ortodoxia y contribuyó a desenmascarar las intrigas de sus antiguos correligionarios. Constancio le desterró a los arenales de Libia, de donde salió al advenimiento de Juliano el Apóstata. En 362 aparece en el concilio de Alejandría al lado de San Atanasio, que hace su elogio en varios de sus escritos, y murió algún tiempo después. Pues bien, ese próximo viernes seguiremos presentándoles la actualidad de la Iglesia de Chátiva, nuestra comarca y de nuestra diócesis de Valencia. Y como siempre, ya lo saben, les pido que se cuiden, que intenten animarse y sobre todo, ya saben, sean buenos si pueden y les dejan. Por mi parte les dejo con la programación de la cadena COPE. Muy buenas tardes.